A migdia, amb Marta Pardell.
A les portes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Catalunya es prepara per acollir dues importants cites relacionades amb el transport públic. La més important, el Congrés Internacional de Transport Públic, que se celebrarà el juny a Barcelona i reunirà més de 15.000 professionals. Però la més immediata reunirà el mes que ve a Sitges 800 congressistes per parlar de mobilitat sostenible, segura i inclusiva. L'alcaldessa de Sitges i presidenta de l'AMTO, Aurora Carbonell, destaca l'interès que tenen els municipis en les noves formes de mobilitat.
Doncs els municipis, evidentment, ara estan molt interessats en tota la innovació que hi ha a l'àmbit de la mobilitat, tot el que cal fer en cada municipi per adaptar-se als nous reptes i, per tant, hi ha molta participació.
És dijous, 15 de setembre de 2022, i tenim més titulars. Quarta denúncia per abusos sexuals contra l'exdirectiu del Club Hoquei Mataró, Sònia Kerr.
Des que es va destapar el cas dilluns, s'han interposat tres denúncies més contra ell. En tots els casos, els fets s'haurien produït quan els joves eren menors i practicaven esport al club.
Un de cada 100 catalans pateix discapacitat intel·lectual, prop de 80.000 persones.
Són les primeres xifres sobre aquest col·lectiu de les quals es disposa a Catalunya. El primer estudi sobre com viuen les persones amb discapacitat intel·lectual l'ha fet DINCAT i la Fundació Granés, que denuncien justament el buit estadístic que encara hi ha.
La reunió de la plana major del govern i les cúpules d'Esquerra i Junts ha servit per reconstruir confiances i lleialtats.
Ho ha assegurat la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, després de la trobada de 6 hores en plena crisi de govern. Vilagrà considera que cal preservar l'estabilitat de l'executiu.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
En cultura està en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic.
Mentre al matí els professionals de la indústria musical s'han reunit amb artistes i promotors, la tarda donarà pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la plaça dels Màrtirs i la carpa de l'Atlàntida.
Pel que fa als esports, desbloquejada la vaga arbitral al futbol femení. Eduard Cabré.
Les parts han arribat a un acord després de dies de negociacions i retrets i aquest cap de setmana començarà la Lliga. El Barça debutarà dissabte davant el Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Las Planas jugarà diumenge al camp del Betis.
També volem fer un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim el Jordi Toda. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Jornada de dijous que començava amb valors de temperatura lleugerament més baixa, malgrat que la humitat relativa era molt alta novament i mantenia algunes zones amb ambient força aixafogós, especialment a punts del litoral. Un matí dominat pel sol, que serà el protagonista bàsicament fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades a molts punts de muntanya del país i esperem ruixats i tempestes que faran acte de presència al Pirineu, al Prepirineu, també a l'interior del quadrant nord-est, a la zona del port i de manera menys probable a altres punts de muntanya de l'interior. Atenció, que sovint aniran acompanyats de tempesta i possiblement de calamar-se. Algunes d'elles, especialment les del quadrant nord-est, seran localment fortes i podran acumular quantitats abundants de precipitació. Avui la temperatura farà més sol, podrà pujar lleugerament respecte a la jornada d'ahir. Demà divendres els xàfecs novament seran protagonistes, podran ser més extensos i més intensos. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
N'estarem pendents d'aquests xàfecs, gràcies Jordi Toda. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
A les portes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Catalunya es prepara per acollir dues importants cites relacionades amb el transport públic. La més important és el Congrés Internacional de Transport Públic, que se celebrarà el juny a Barcelona i que reunirà més de 15.000 professionals del sector. S'hi tractaran temes com la descarbonització del transport públic i es calcula que tindrà un impacte econòmic sobre la ciutat de 14 milions d'euros. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El Congrés Internacional del Transport Públic se celebra cada 2 anys a diferents ciutats del món, però a causa de la pandèmia en fa 4 que no se celebra. L'última edició va ser a Estocolm. Barcelona ja el va acollir 2 vegades. Van ser l'any 1926 i l'any 1967. I ara competia en Brussel·les i Dubai i ha guanyat la candidatura. Se celebrarà del 4 al 7 de juny de l'any que ve. Hi haurà uns 15.000 professionals i 300 ponents que reflexionaran.
Tenim problemes per escoltar Mont Carvajal, hem perdut la connexió amb ella, la intentem recuperar d'aquí a uns minuts i, mentrestant, us expliquem quina és la segona cita internacional que ha d'acollir Catalunya en relació a la mobilitat. Serà més immediata, ja que se celebrarà el mes que ve a Sitges. Serà l'International Mobility Congress, previst per als dies 25 i 26 d'octubre. Més de 800 persones s'han inscrit en una trobada que enguany tractarà la mobilitat sostenible, segura i inclusiva, així com la digitalització del sector. Comptarà amb la presència de Suècia com a país convidat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Sota el lema Drive into Innovation, el Congrés busca solucions aplicables a la mobilitat pública a través d'innovacions, noves tendències i casos pràctics. Ho fa a través de dues jornades de conferències amb ponents de prestigi internacional a l'Hotel Melià Sitges i activitats complementàries com un espai per a trobades d'entitats i empreses i una exposició comercial. Enguany, com ha explicat la presidenta de l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, Aurora Carbonell, amb convidats internacionals.
Hem convidat un país, que és Suècia, i per tant hi haurà un apartat en aquest país. Ells faran una presentació, ens explicaran el que fan en el seu país, les novetats que hi ha, però també important aquesta interrelació entre empreses sueques i empreses catalanes que es puguin trobar allà, no?
A més de l'AMTO, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, l'ATM i l'Ajuntament de Sitges col·laboren en l'organització del Congrés.
Gràcies, David Navarro. Ara sí que podem recuperar la comunicació amb Mont Carvajal, que ens estava explicant els detalls del important Congrés Internacional de Transport Públic que acollirà Barcelona el mes de juny. Mont, bon dia de nou.
Bon dia, Marta. Doncs dèiem que se celebrarà del 4 al 7 de juny de l'any que ve i que hi haurà 15.000 professionals i 300 ponents que reflexionaran sobre els reptes del transport públic, per exemple, que funcioni sense contaminar, que sigui un estímul per les economies locals, que gestioni digitalment amb intel·ligència artificial. Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també són coorganitzadors. S'espera un impacte d'uns 14 milions d'euros. El lema del Congrés Internacional de Transport Públic, que se celebrarà a Barcelona, tindrà el lema La llum brillant de la ciutat i s'acaba de presentar en un gran acte a la Sala Petita del Palau de la Música.
Gràcies, Mont Carvajal. I no deixem el transport públic, ja que des d'avui la T-Mobilitat s'amplia a les corones 4, 5 i 6 de Ferrocarrils de la Generalitat i també de Rodalies.
D'aquesta manera, la T-Mobilitat permet recórrer ja tot l'àmbit ferroviari de les 6 corones tarifàries de l'ATM de Barcelona i fer transbordament entre les xarxes de Ferrocarrils i Rodalies, a més de tots els serveis de transport públic de la zona de tarifa metropolitana, que s'estén a 36 municipis.
Notícies en xarxa.
Quarta denúncia per abusos sexuals contra l'exdirectiu del club hoquei Mataró. Des que es va destapar el cas, aquest mateix dilluns s'han interposat ja 3 denúncies més contra ell. En tots els casos, els fets s'haurien produït quan els joves eren menors i practicaven esport al club. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Degut a ells de denúncies contra l'exdirectiu del club hoquei Mataró, Joan P., per presumptes abusos sexuals. TV Mataró ha pogut confirmar aquest matí una quarta denúncia, la tercera, en 48 hores. Totes elles assenyalen aquest home, que actualment té 79 anys, com a autor d'abusos sexuals que s'haurien produït en diferents moments dins la seva llarga trajectòria en el club. Aquestes tres últimes denúncies s'han produït després que TV Mataró i el diari ara destapessin el cas aquest passat dilluns. Una d'elles correspondria a uns fets de fa 40 anys i les altres dues a situacions d'abús que s'haurien produït en l'última dècada. Un cas que es va iniciar a finals de juliol, quan un primer denunciant va acusar Joan P. d'un delicte d'abusos sexuals continuats ara fa 10 anys, quan la víctima en tenia 12. La situació s'hauria allargat durant 2 anys. Joan P. va deixar el club l'any 2019, després d'estar-hi vinculat més de 50 anys. Durant aquest temps va tenir responsabilitats diverses dins l'entitat. Va ser entrenador, vocal, membre de la junta directiva i també va arribar a ser vicepresident.
Passen gairebé 10 minuts del punt de les dues. El sector de la discapacitat intel·lectual posa xifres per primer cop a la situació que pateix el col·lectiu a Catalunya. Dincat i Graners Fundació han fet el primer estudi sobre com viuen aquestes persones i calculen que un de cada 100 catalans pateix discapacitat intel·lectual, prop de 80.000 persones. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Quines prestacions socials i sanitàries més necessiten? Què i on estudien? Quin és el seu estat de salut o d'independència vital? Són preguntes que l'informe de la situació de les les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya intenta respondre davant el mur estadístic que suposa la manca d'informació prèvia. És el primer estudi d'aquestes característiques que es fa i el director de DINCAT, l'exdiputat Carles Campuzano, aposta d'aquesta manera per trencar la invisibilitat que envolta el col·lectiu.
La invisibilitat. Vam fer una campanya durant la pandèmia, el No som invisibles, no? Vam tindre la sensació durant aquells mesos que aquest sector era invisible. Estem convençuts, aspirem, que aquest informe serveixi també per trencar aquesta invisibilitat. En temps de fake news, utilitzar dades ens sembla que és imprescindible. Sense dades no es poden construir polítiques ni podem tenir evidències.
A més de xifra de gairebé 80.000 les persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a Catalunya, de l'estudi també es desprèn que el 56% són menors de 35 anys. La majoria són homes i més del 42% del col·lectiu no ha pogut estudiar al centre on volia. La secretària d'Afers Socials i Famílies, Anna Figueres, ha aprofitat la presentació d'aquest informe pioner per prometre des de l'administració la incorporació de 800 places públiques noves de suport a persones amb discapacitat intel·lectual.
En clau política, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assegura que la reunió de la plana major de l'executiu ha servit per reconstruir confiances i lleialtats en plena crisi de govern. Una trobada que, recordem, es va allargar 6 hores ahir a la tarda i en la qual també van participar les cúpules d'Esquerra i de Junts.
Des de Castellserà, a l'Urgell, Vilagrà ha explicat quina és la situació després de la trobada.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
Vilagrà considera que l'estabilitat del govern ha de quedar preservada de qualsevol situació d'inestabilitat.
Doncs una situació que de moment sí que ho és d'inestabilitat i que pot afectar el grup municipal de Junts a Barcelona, ja que l'exalcalde Xavier Trias reclama a Junts per Catalunya una decisió conjunta sobre abandonar o no el govern. Si arriben a aquesta qüestió dividits, diu, aquest serà un escull perquè esdevingui candidat a l'alcaldia de la ciutat.
En una entrevista a BTV, Trias s'ha mostrat optimista que hi haurà un plantejament comú de Borràs i Turull perquè tots dos han dit que la decisió final serà de la militància.
Si em presento, jo vull recollir el vot Trias. És que jo tinc 14 regidors. Aquest és el vot que vull recuperar, perquè amb 14 regidors ets alcalde. Ho decidiré quan tingui unes enquestes que jo demano que em facin al partit per valorar si estem en condicions, que jo crec que sí, pues en condicions de guanyar les eleccions.
Trias ha dit també que en el cas que es presentés i tingués l'ocasió de governar amb el PSC, ho faria.
Encara a Barcelona, els primers equipaments que s'ubicaran a l'antiga presó Model entraran en funcionament el 2026, gairebé una dècada després del seu tancament. L'Ajuntament ha concretat el calendari de les obres de l'Institut Escola, el Poliesportiu i l'Espai Memorial.
Sí, es preveu iniciar la redacció dels projectes dels primers equipaments a principis de l'any vinent, amb un pressupost de 2 milions d'euros. Tots s'integraran en les galeries i els edificis històrics de la presó, que quedaran envoltats d'un gran parc. Per tirar endavant aquestes obres, l'Ajuntament aprovarà dimarts vinent a la Comissió d'Urbanisme una modificació del Pla General Metropolità perquè el recinte de la Model passi a estar qualificat d'equipament i zona lliure. En una segona fase es preveu la redacció de 4 equipaments més, entre ells una residència assistida i una escola bressol. En total es preveu una superfície total construïda de més de 40.500 metres quadrats.
Gràcies, Carina Bellbé. I encara a Barcelona, aquest matí s'ha inaugurat el nou mercat de Sant Andreu després de 5 anys d'obres, diversos retards i promeses incomplertes.
Les obres del Mercat de Sant Andreu van començar a finals del 2019 i la previsió de finalització era d'un any. Amb la pandèmia, però, les obres es van aturar uns mesos i la data d'obertura ha anat ajornant-se diverses vegades. La propietària de la botiga Tugas i companyia, Montse Tugas, ha explicat a la xarxa que estan molt contents amb el nou espai, però que després de tant esperar han hagut de fer el trasllat a correcuita.
Nosaltres ha sigut com tot molt de cop, perquè nosaltres fins ahir vam estar venent en el provisional i en un sol dia o una sola tarda vam haver de fer el traspàs de mercat. Llavors, nervis, malestar, però bueno, per fi ha arribat a l'hora i et treus els nervis del cos.
L'equipament reobre a la plaça del Mercadal amb 21 parades alimentàries, un bar i 5 parades no alimentàries.
I la Diputació de Barcelona ha celebrat avui les primeres jornades sobre policies locals, 31 anys després de l'aprovació de la llei que les va crear. La presidenta de l'ENS, Núria Marín, ha reivindicat el paper d'aquests funcionaris per garantir l'ordre. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Ha estat un acte solemne on s'ha reflexionat sobre el passat, però també hi ha hagut temps per pensar sobre el futur més immediat. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha remarcat que la convivència és un dels aspectes claus que executen els agents. També ha incidit en la importància de la coordinació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, però també entre les mateixes policies municipals, que Marina ha lloat.
S'han convertit en un cos imprescindible, imprescindible per la matèria, no? I les seves competències, però sobretot perquè són, com dic, no? La primera policia que està al carrer i que posa, doncs, solució o intenta posar solució amb els problemes.
La delinqüència a través d'internet és un dels reptes que tenen el conjunt de cossos policials, ha dit Marín. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha afegit que la seva voluntat és que aquestes jornades que s'han celebrat avui tinguin continuïtat en un futur.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En clau econòmica ens fixem en el preu de la llum, ja que avui es paga un 27% més cara respecte d'ahir. Torna a superar el llindar dels 300 euros.
En concret, el megawatt hora es paga 327 euros de mitjana, fet que no passava des de principis de mes. La major part d'aquest preu, 176 euros, correspon a la compensació que es paga per l'aplicació del topall del gas. De cara a demà, el preu baixa de llindar dels 300 euros el kilowatt hora i se situa en els 277 de mitjana.
Seguim parlant d'economia. El president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta la pròrroga de l'ERTO parcial de Barcelona i Martorell més enllà del 23 de desembre, si l'empresa ho justifica. També obre la porta a reduir un segon torn de producció abans de Nadal, si cal. Així ho ha explicat avui a la xarxa, just l'endemà del pacte aconseguit entre la direcció de SEAT i els sindicats davant la manca de xips. Maite Polo.
Bon dia. El comitè d'empresa de SEAT està a l'espera de l'evolució del sector de l'automoció, perquè no només falten xips, sinó també matèries primeres i altres peces sense les quals no es poden fabricar vehicles. Davant d'aquesta incertesa, existeix la possibilitat que l'ERO s'hagi d'endurir abans del 23 de desembre i, a més, s'hagi d'allargar. Matías Carnero.
Si no logramos bajar esos coches incompletos, a reducir ese volumen, iríamos a un segundo paso que sería reducir algún turno adicional todavía de aquí al mes de diciembre si con esto nos fuera suficiente. Yo quiero ser optimista y pensar que en diciembre podremos recuperar, pero también le digo, no es descartable que llegue al mes de diciembre se prorrogue automáticamente si la empresa nos sigue informando y justificando que no tenemos pieza suficiente.
La suspensió afectarà tota la plantilla de SEAT Barcelona i SEAT Martorell, que anirà rotant. L'ERTO parcial entra en vigor demà.
I encara una dada més, els hotels de Barcelona han tancat la temporada d'estiu amb una ocupació del 87%, que iguala els nivells previs a la pandèmia.
El nivell d'ocupació està només a un 1% per sota del 2019. Pel que fa als preus, entre l'abril i l'agost s'han incrementat un 15% respecte del mateix període d'abans de la pandèmia i s'han situat en xifres rècord. El preu màxim es va assolir al juny, quan de mitjana una habitació va costar 190 euros.
La xarxa de comunicació local.
My home. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que en My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
La Fira de Sant Miquel de Lleida torna a la normalitat amb prop de 300 expositors i no preveu un impacte negatiu, malgrat les dificultats que viu el sector agrari. Com a novetat, destaca la primera edició del Vitexpo sobre la bioeconomia circular adaptada al sector. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La reconeguda Fira Agrària que celebra enguany la seva 68a edició, juntament amb la 37a edició de la Fira Eurofruit, retorna a Lleida del 29 de setembre al dia 2 d'octubre. Un certamen que retorna a la normalitat i que ho fa amb el 100% de l'ocupació del recinte firal, amb 290 expositors directes. Aquest mateix fet és el que ha volgut destacar el director de Fira de Lleida, Oriol Uró.
Es manté al 100% d'ocupació, tots els pavellons al 100%, tota la zona exterior al 100%, i per tant estem en, diguéssim, allò a plena ocupació pel que fa a fira. Per tant, és el que deia, a part de recuperar la normalitat Covid, hem recuperat la normalitat també en el fet de la confiança que els expositors i les empreses fan en la Fira Sant Miquel.
Pel que fa al projecte del pavelló número 5 de Fira de Lleida, el director de la institució ha admès que s'està treballant per acabar de tancar el finançament al voltant d'uns 5 milions d'euros i ha afegit que es preveu que l'espai pugui estar operatiu de cara a la Fira de l'any vinent.
Ports de la Generalitat participa en una altra fira destacada, és la Bienal de Creuers de la Mediterrània, que es fa a Màlaga. La presència en aquest fòrum es fa a través de les marques Costa Brava, Cruz Ports i Delta, que inclouen els ports de Palamós, de Roses i de la Ràpita. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
La Generalitat aprofita l'estada de la Sea Trade per donar a conèixer les navilieres, turoperadors i agents, els serveis dels seus ports i l'oferta de les corresponents destinacions turístiques. Es tracta de treballar pel creixement sostenible de l'activitat creuerística. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Emili Colls, destaca el valor de la marca Costa Brava Cruz Ports per arribar a mercats on els municipis en solitari ho tindrien molt més complicat.
I som el port de creuers de la província de Girona, i on tota aquesta difusió que anem a fer no la podríem fer si no formessin part de Costa Brava Cruz Ports. Si no anéssim com a Ajuntament de Palamós, no podríem tenir el ressò que tenim.
Demà divendres, Costa Brava Cruz Ports passarà el relleu al port de Màlaga com a organitzador de la 61a Assemblea de Metcruz. L'anterior, que es va fer el mes de maig passat al litoral gironí amb els ports de Roses i Palamós com a anfitrions, va batre rècords de participació.
Repassem altres notícies destacades del dia. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha millorat les darreres 24 hores, està conscient i pot parlar i menjar.
Segons l'últim comunicat de l'Hospital Sant Pau, la ressonància cerebral que se li va fer ahir ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra del cervell, on es trobava el trombo que li va provocar l'ictus. L'expresident continuarà ingressat tota la setmana per valorar l'evolució del seu estat neurològic.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones vinculades a una clínica de salut privada d'Esplugues de Llobregat. Ho han fet per desviar més de 400.000 euros en concepte de material mèdic a través d'empreses fictícies.
Hi ha 8 persones més investigades per aquests fets. Fa 2 anys, els controls interns de la clínica Diagonal van detectar que el director general, ara exdirector, havia canviat el sistema de compres d'equipament mèdic i adjudicava els contractes a una empresa nova sense experiència. Les compres es feien a un preu molt superior al del mercat i amb condicions econòmiques perjudicials per al centre. Un perjudici que podria ser superior al 1 milió d'euros.
I un informe tècnic conclou que hi va haver un esclafit a Vilafranca del Penedès i un tornado a Sabadell el passat 31 d'agost.
La intensitat del tornado va ser d'entre 138 i 178 km hora i va tocar terra a les 16:15, a un quart de 5 de la tarda, a prop de l'estació de Rodalia Sabadell Sud, i va provocar danys materials importants. També va patir danys diversos municipis com Badia del Vallès, Cerdanyola i Sant Cugat. A Vilafranca, l'esclafit va malmetre l'arbrat de bona part del nucli urbà, tot i que la zona de la ciutat més afectada va ser el barri de Sant Julià i la zona esportiva municipal.
I és moment per la cultura. Ja que està en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic, mentre al matí els professionals de la indústria musical es reuneixen amb artistes i promotors, la tarda donarà pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la plaça dels Màrtirs i de la Carpa de l'Atlàntida, on actuarà Dani Nelo, a qui estem escoltant. Ràdio Vic, Montse Manent.
El grup barceloní La Senyora Tomassa encapçala el cartell d'aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic. Amb gairebé 10 anys de trajectòria i després de centenars de concerts per Europa i Amèrica, la banda presenta un nou directe amb una aposta original i innovadora. Serà a 3:15 de la nit a la Carpa de l'Atlàntida. Aquest dijous també és el torn del saxofonista barceloní Dani Nelo, que presentarà un recull de les seves composicions preferides i més representatives al Teatre Atlàntida. I pel que fa a les propostes emergents, cal destacar l'actuació del grup a l'empordanès La Ludwig Bank, guanyadors del Premi Enderroc de la Crítica al millor disc de l'any amb la mateixa sort. En aquest cas, l'actuació forma part de la programació off del Mercat, que té lloc a la plaça dels Màrtirs. Finalment, destacar l'actuació de Kik Barrock, que s'uneix amb simbiosi amb el prestigiós saxofonista francès Baptiste Herbin. Serà a l'Auditori Joaquim Maideu a 6:45 de la tarda.
Amb Dani Nelo arribem avui als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. S'ha desbloquejat la situació arbitral al futbol femení i finalment les parts han arribat a un acord. Després de dies de negociacions i retrets, per tant, finalment hi haurà jornada de Lliga aquest cap de setmana. El Barça debutarà dissabte, passat demà, a l'estadi Johan Cruyff, davant del Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Les Planes tancarà la jornada diumenge al camp del Betis. La portaveu de les àrbitres, Yolanda Praga, ha subratllat que l'acord s'ha assolit gràcies a la predisposició de les àrbitres del Consejo Superior de Deportes y de la Federación Española, pero no pas de la Liga.
Estamos muy, muy, muy contentos y contentas. Las chicas están encantadas. Creo que es un acuerdo maravilloso para nuestras árbitras, lo que se merecían, y muy felices, la verdad. Este acuerdo llega por el esfuerzo de la Real Federación Española de Fútbol y por el del Consejo Superior de Deportes.
I aquesta tarda es farà la presentació de l'acte, o de fet, de la renovació de Gavi amb el Barça, un acte que se celebrarà a partir de les 6 de la tarda, obert al públic a l'Spotify Camp Nou. I avui s'ha fet la presentació de la 12a edició de l'Extreme Barcelona, la cita d'esports urbans, que es farà aquest cap de setmana des de demà mateix al Parc del Fòrum de Barcelona. Hi haurà quatre modalitats: skate, scooter, BMX i breaking. Marxem al Fòrum. Joan Barberà, bon dia.
Bon dia, Edu. A partir de demà, aquesta 12a edició de l'Extreme Barcelona, sens dubte, un autèntic espectacle amb el Festival Internacional d'Esports d'Acció i Extrems Urbans. Més de 400 esportistes hi seran presents en una prova puntuable per als Jocs Olímpics de París 2024. David Escudés, el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona.
Deien que Los Angeles i Barcelona han acabat sent els dos referents internacionals, no?, de la roda petita d'aquest esport urbà que des de fa molts anys doncs, forma part del nostre paisatge. Aquí al Fòrum mateix doncs, és normal veure a diari gent jove i no tan jove, nois i cada vegada més noies, doncs, des de l'escúter o a l'esquate o a la roda petita, patinant per aquí, per aquest espai tan meravellós.
En les proves d'escúter, skate, BMX i breaking. A més, hi haurà concerts i d'altres espectacles al Parc del Fòrum per viure aquesta 12a edició de l'Extreme Barcelona des de demà fins diumenge. Tot un espectacle.
I parlem d'handbol perquè el Sant Quirze viatjarà a Tenerife per jugar la primera ronda de la Copa de la Reina. El sorteig que s'ha fet aquest matí estableix que les vallesanes hauran d'enfrontar-se al Balonmano La Salut de Tenerife, equip de la màxima categoria, la Liga Iberdrola, a pista contrària i a partit únic. Mentre que en categoria masculina, el Sant Quirze actuarà com a local en l'eliminatòria davant el Top Màlaga i el Barça Atlètic es desplaçarà a Ciudad Real per jugar davant del Caserío. Aquestes eliminatòries, també a partit únic, es disputaran els dies 8 i 9 d'octubre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Ramon Berenguer III, conegut com a Ramon Berenguer el Gran, va ser comte de Barcelona i de Girona durant el segle XI. El seu poder adquisitiu va permetre sufragar les obres del que seria el monestir de Sant Pere de Galligants a Girona. Aquest espai eclesiàstic és una de les mostres més destacades del romànic català. Si el visiteu, abans d'entrar-hi podeu contemplar-ne la façana principal, amb una rosassa al capdamunt de la porta de gairebé 3 metres i mig de diàmetre. Si camineu cap al claustre del monestir, a tocar de l'església, descobrireu com era la vida del segle XI i XII. Un escenari perfecte en què vivien monjos benedictins que van anar construint i traçant la seva història lligada estretament a la ciutat de Girona i tot al seu entorn. Si voleu veure tot això, conèixer les seves entranyes i la història d'aquest espai, ara teniu l'oportunitat de traslladar-vos uns segles endarrere a través de la visita teatralitzada organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya Girona. Aquesta visita, a més de ser entretinguda i divertida, us acostarà a la vida quotidiana dels monjos del segle XII. El dia 25 de setembre podeu fer la visita teatralitzada al monestir de Sant Pere de Galligants. Si no hi sou a temps, podeu optar per fer-la el 30 d'octubre o el 27 de novembre. Totes elles són a les 12 del migdia en la versió en català. Però si en voleu saber més detalls, encara podeu visitar la web www.maggirona.cat.
Sabies que...
La pera és saborosa i refrescant. Destaca per la seva aportació d'aigua, fibra i potassi. Conté vitamines del grup B en petites quantitats. És suaument astringent per la seva composició de tanins, els quals tenen també un efecte antiinflamatori, de manera que resulta beneficiosa en casos de trastorns digestius com diarrea, gastritis i úlceres. Pel seu efecte diurètic, també és beneficiosa en cas de retenció de líquids. A més, gràcies al seu baix contingut en hidrats de carboni, són molt recomanables pels qui pateixen diabetis. Així que mengeu peres, que sempre són bones.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
A les portes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Catalunya es prepara per acollir dues importants cites relacionades amb el transport públic. La més important, el Congrés Internacional de Transport Públic, que se celebrarà el juny a Barcelona i reunirà més de 15.000 professionals del sector. Però la més immediata reunirà el mes que ve a Sitges 800 congressistes per parlar de mobilitat sostenible, segura i inclusiva. L'alcaldessa de Sitges i presidenta de l'AMTU, Aurora Carbonell, destaca l'interès que tenen els municipis en les noves formes de mobilitat.
Doncs els municipis, evidentment, ara estan molt interessats en tota la innovació que hi ha a l'àmbit de la mobilitat, tot el que cal fer en cada municipi per adaptar-se als nous reptes i, per tant, hi ha molta participació.
És dijous 15 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Quarta denúncia per abusos sexuals contra l'exdirectiu del Club Hoquei Mataró, Sònia Kerr.
Des que es va destapar el cas dilluns, s'han interposat 3 denúncies més contra ell. En tots els casos, els fets s'haurien produït quan els joves eren menors i practicaven esport al club.
Un de cada 100 catalans pateix discapacitat intel·lectual, prop de 80.000 persones.
Són les primeres xifres sobre aquest col·lectiu de les quals es disposa Catalunya. El primer estudi sobre com viuen les persones amb discapacitat intel·lectual l'han fet DINCAT i la Fundació Granés, que denuncien precisament el buit estadístic que encara hi ha.
La reunió de la plana major del govern i de les cúpules d'Esquerra i Junts ha servit per reconstruir confiances i lleialtats.
Ho ha assegurat la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, després de la trobada de 6 hores en plena crisi de govern. Vilagrà considera que cal preservar l'estabilitat de l'executiu.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
En cultura està en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic.
Mentre al matí els professionals de la indústria musical s'han reunit amb artistes i promotors, la tarda donarà pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la plaça dels Màrtirs i la carpa de l'Atlàntida.
Pel que fa als esports, desbloquejada la vaga arbitral al futbol femení. Eduard Cabré.
Les parts han arribat a un acord després de dies de negociacions i retrets i aquest cap de setmana començarà la Lliga. El Barça debutarà dissabte, rebent el Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Les Planes jugarà diumenge al camp del Betis.
Fem un cop d'ull també al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, bon dia. Jornada de dijous que començava amb valors de temperatura lleugerament més baixa, malgrat que la humitat relativa era molt alta novament i mantenia algunes zones amb ambient força aixafogós, especialment a punts del litoral. Un matí dominat pel sol, que serà el protagonista bàsicament fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades a molts punts de muntanya del país i esperem ruixats i tempestes que faran acte de presència al Pirineu, al Prepirineu, també a l'interior del quadrant nord-est, a la zona del port i de manera menys probable a altres punts de muntanya de l'interior. Atenció, que sovint aniran acompanyats de tempesta i possiblement de calamar-se. Algunes d'elles, especialment les del quadrant nord-est, seran localment fortes i podran acumular quantitats abundants de precipitació. Avui la temperatura farà més sol, podrà pujar lleugerament respecte a la jornada d'ahir. Demà divendres els xàfecs novament seran protagonistes, podran ser més extensos i més intensos. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
A les portes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Catalunya es prepara per acollir dues importants cites. La més important és el Congrés Internacional del Transport Públic, que se celebrarà el juny a Barcelona i reunirà més de 15.000 professionals del sector. S'hi tractaran temes com la descarbonització del transport públic i es calcula que l'impacte econòmic que deixarà la ciutat serà de 14 milions d'euros. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El Congrés Internacional del Transport Públic se celebra cada 2 anys a diferents ciutats del món, però a causa de la pandèmia en fa 4 que ja no se celebra. L'última edició va ser a Estocolm. Barcelona ja el va acollir 2 vegades. Va ser l'any 1926 i l'any 1967. I ara competia en Brussel·les i Dubai i ha guanyat la candidatura. Se celebrarà del 4 al 7 de juny de l'any que ve. Hi haurà 15.000 professionals i 300 ponents que reflexionaran sobre els reptes del transport públic, per exemple, la descarbonització del transport públic o un model financer empresarial que aguanti i que sigui resilient per fer front a les crisis en curs com les pandèmies o l'emergència climàtica o també la transformació digital. Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i TMB són coorganitzadors. El lema del Congrés serà la llum brillant de la ciutat. S'espera un impacte d'uns 14 milions d'euros i s'ha presentat aquest matí en un gran acte a la Sala Petita del Palau de la Música.
Gràcies, Mon. Això serà l'any que ve, però la cita més immediata és l'International Mobility Congress, que se celebrarà a Sitges el 25 i el 26 d'octubre. Més de 800 persones s'han inscrit en una trobada que enguany tractarà la mobilitat sostenible, segura i inclusiva, així com la digitalització del sector. Comptarà amb la presència de Suècia com a país convidat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Sota el lema Drive into Innovation, el Congrés busca solucions aplicables a la mobilitat pública a través d'innovacions, noves tendències i casos pràctics. Ho fa a través de 2 jornades de conferències amb ponents de prestigi internacional a l'Hotel Malià Sitges i activitats complementàries com un espai per a trobades d'entitats i empreses i una exposició comercial. Enguany, com ha explicat la presidenta de l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, Aurora Carbonell, amb convidats internacionals.
Hem convidat un país, que és Suècia, i per tant hi haurà un apartat en aquest país. Ells faran una presentació, ens explicaran el que fan en el seu país, les novetats que hi ha, però també important aquesta interrelació entre empreses sueques i empreses catalanes que es puguin trobar allà, no?
A més de l'AMTO, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, l'ATM i l'Ajuntament de Sitges col·laboren en l'organització del Congrés.
I no deixem el transport públic, ja que des d'avui la T-Mobilitat s'amplia a les corones 4, 5 i 6 de Ferrocarrils de la Generalitat i de Rodalies.
D'aquesta manera, la T-Mobilitat permet recórrer ja tot l'àmbit ferroviari de les 6 corones tarifàries de l'ATM de Barcelona i fer transbordament entre les xarxes de Ferrocarrils i Rodalies, a més de tots els serveis de transport públic de la zona de tarifa metropolitana que s'estén a 36 municipis.
Notícies en xarxa.
4ª denúncia per abusos sexuals contra l'exdirectiu del club hoquei Mataró. Des que es va destapar el cas dilluns, s'han interposat 3 denúncies més contra ell. En tots els casos, els fets s'haurien produït quan els joves eren menors i practicaven esport al club. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Degoteig de denúncies contra l'exdirectiu del club hoquei Mataró, Joan P., per presumptes abusos sexuals. TV Mataró ha pogut confirmar aquest matí 1ª denúncia, la tercera en 48 hores. Totes elles assenyalen aquest home, que actualment té 79 anys, com a autor d'abusos sexuals que s'haurien produït en diferents moments dins la seva llarga trajectòria en el club. Aquestes 3 últimes denúncies s'han produït després que TV Mataró i el diari Ara destapessin el cas aquest passat dilluns. Una d'elles correspondria a uns fets de fa 40 anys i les altres 2 a situacions d'abús que s'haurien produït en l'última dècada. Un cas que es va iniciar a finals de juliol, quan un primer denunciant va acusar Joan P. d'un delicte d'abusos sexuals continuats ara fa 10 anys, quan la víctima en tenia 12. La situació s'hauria allargat durant 2 anys. Joan P. va deixar el club l'any 2019, després d'estar-hi vinculat més de 50 anys. Durant aquest temps va tenir responsabilitats diverses dins l'entitat. Va ser entrenador, vocal, membre de la junta directiva i també va arribar a ser vicepresident.
Us ho destacàvem en titulars. El sector de la discapacitat intel·lectual posa xifres per primer cop a la situació que viu el col·lectiu a Catalunya. DINCAT i Graners Fundació han fet el primer estudi sobre com viuen aquestes persones i calculen que 1 de cada 100 catalans pateix discapacitat intel·lectual. Prop de 80.000 persones. Anna Ruiz, bon dia.
Quines prestacions socials i sanitàries més necessiten? Què i on estudien? Quin és el seu estat de salut o d'independència vital? Són preguntes que l'informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya intenta respondre davant el mur estadístic que suposa la manca d'informació prèvia. És el primer estudi d'aquestes característiques que es fa i el director de DINCAT, l'exdiputat Carles Campuzano, aposta d'aquesta manera per trencar la invisibilitat que envolta el col·lectiu.
La invisibilitat. Vam fer una campanya durant la pandèmia
el no som invisibles, no? Vam tindre la sensació durant aquells mesos que aquest sector era invisible. Estem convençuts, aspirem, que aquest informe serveixi també per trencar aquesta invisibilitat. En temps de fake news, utilitzar dades ens sembla que és imprescindible. Sense dades no es poden construir polítiques ni podem tenir evidències.
A més de xifra de gairebé 80.000 les persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a Catalunya, de l'estudi també es desprèn que el 56% són menors de 35 anys. La majoria són homes i més del 42% del col·lectiu no ha pogut estudiar al centre on volia. La secretària d'Afers Socials i Famílies, Anna Figueres, ha aprofitat la presentació d'aquest informe pioner per prometre la incorporació de 800 places públiques noves de suport a persones amb discapacitat intel·lectual.
En clau política, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assegura que la reunió de la plana major de l'executiu ha servit per reconstruir confiances i lleialtats en plena crisi de govern. Una trobada que es va allargar 6 hores, recordem, i en la qual també van participar ahir al vespre a les cúpules d'Esquerra i de Junts.
Des de Castellserà, a l'Urgell, Vilagrà ha explicat quina és la situació després de la trobada.
El que vàrem fer ahir és treballar en reconstruir confiances. Ens sembla que és molt important reconstruir confiances, reconstruir lleialtats, per després abordar doncs, projectes o temes més rellevants, més importants. Sense aquestes confiances és difícil avançar.
Vilagrà considera que l'estabilitat del govern ha de quedar preservada de qualsevol situació d'inestabilitat.
Doncs justament una situació d'inestabilitat que de retruc pot afectar el grup municipal de Junts a Barcelona, ja que l'exalcalde Xavier Trias reclama al partit una decisió conjunta sobre abandonar o no el govern català. Si arriba en aquesta qüestió dividits, diu Trias, aquest serà un escull perquè esdevingui candidat a l'alcaldia de la ciutat.
En una entrevista a BTV, Trias s'ha mostrat optimista que hi haurà un plantejament comú de Borràs i Turull perquè tots dos han dit que la decisió final serà de la militància.
Si em presento, jo vull recollir el vot Trias. És que jo tinc 14 regidors. Aquest és el vot que vull recuperar, perquè amb 14 regidors ets alcalde. Ho decidiré quan tingui unes enquestes que jo demano que em facin al partit per valorar si estem en condicions, que jo crec que sí, pues en condicions de guanyar les eleccions.
Trias ha dit també que en el cas que es presentés i tingués ocasió de governar amb el PSC, ho faria.
Encara a Barcelona, els primers equipaments que s'ubicaran en l'antiga presó Model entraran en funcionament el 2026, gairebé una dècada després del seu tancament. L'Ajuntament ha concretat el calendari de les obres de l'Institut Escola, el Poliesportiu i l'Espai Memorial. Carina Bellbé.
Sí, es preveu iniciar la redacció dels projectes dels primers equipaments a principis de l'any vinent, amb un pressupost de 2 milions d'euros. Tots s'integraran en les galeries i els edificis històrics de la presó, que quedaran envoltats d'un gran parc. Per tirar endavant aquestes obres, l'Ajuntament aprovarà dimarts vinent a la Comissió d'Urbanisme una modificació del Pla General Metropolità perquè el recinte de la Model passi a estar qualificat d'equipament i zona lliure. En una segona fase, es preveu la redacció de 4 equipaments més, entre ells una residència assistida i una escola bressol. En total es preveu una superfície total construïda de més de 40.500 metres quadrats.
Encara a Barcelona, aquest matí s'ha inaugurat el nou mercat de Sant Andreu després de 5 anys d'obres, diversos retards i també promeses incomplertes.
Les obres del mercat de Sant Andreu van començar a finals del 2019 i la previsió de finalització era d'un any. Amb la pandèmia, però, les obres es van aturar uns mesos i la data d'obertura ha anat ajornant-se diverses vegades. La propietària de la botiga Tugas i Companyia, Montse Tugas, ha explicat a la xarxa que estan molt contents amb el nou espai, però que després de tant temps d'esperar han hagut de fer el trasllat a correcuita.
Nosaltres ha sigut com tot molt de cop, perquè nosaltres fins ahir vam estar venent en el provisional i en un sol dia o una sola tarda vam haver de fer el traspàs de mercat. Llavors, nervis, malestar, però bueno, per fi ha arribat a l'hora i et treus els nervis del cos.
L'equipament reobre a la plaça del Mercadal amb 21 parades alimentàries, un bar i 5 parades més.
Notícies en xarxa, edició migdia.
En clau econòmica, la llum es paga avui un 27% més cara respecte d'ahir i torna a superar el llindar dels 300 euros.
En concret, el megawatt hora es paga a 327 euros de mitjana, fet que no passava des de principis de mes. La major part d'aquest preu, 176 euros, correspon a la compensació que es paga per l'aplicació del topall del gas. De cara a demà, el preu, però, baixa del llindar dels 300 euros al quilowatt hora i se situa en els 277 de mitjana.
Encara en relació a l'economia, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta la pròrroga de l'ERTO parcial de Barcelona i Martorell més enllà del 23 de desembre, si l'empresa ho justifica, i també obre la porta a reduir un segon torn de producció abans de Nadal, si és necessari. Així ho ha explicat a la xarxa l'endemà del pacte aconseguit entre la direcció de SEAT i els sindicats davant la falta de xips. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El comitè d'empresa de SEAT està a l'espera de l'evolució del sector de l'automoció, perquè no només falten xips, sinó també matèries primeres i altres peces sense les quals no es poden fabricar vehicles. Davant d'aquesta incertesa, existeix la possibilitat que l'ERO s'hagi d'endurir abans del 23 de desembre i, a més, s'hagi d'allargar. Matías Carnero.
Si no logramos bajar esos coches incompletos, a reducir ese volumen, iríamos a un segundo paso que sería reducir algún turno adicional todavía de aquí al mes de diciembre si con esto nos fuera suficiente. Yo quiero ser optimista y pensar que en diciembre podremos recuperar, pero también le digo, no es descartable que llegue al mes de diciembre, se prorroga automáticamente si la empresa nos sigue informando y justificando que no tenemos pieza suficiente.
La suspensió afectarà tota la plantilla de SEAT Barcelona i SEAT Martorell, que anirà rotant. L'ERTO parcial entra en vigor demà.
I encara parlem d'economia, perquè els hotels de la ciutat de Barcelona han tancat la temporada d'estiu amb una ocupació del 87%, que iguala els nivells previs a la pandèmia.
El nivell d'ocupació està només un 1% per sota del 2019. Pel que fa als preus, entre l'abril i l'agost s'han incrementat un 15% del mateix respecte al mateix període d'abans de la pandèmia i s'han situat en xifres rècord. El preu màxim es va assolir al juny, quan de mitjana una habitació va costar 190 euros.
La Fira de Sant Miquel de Lleida torna a la normalitat amb prop de 300 expositors i no preveu un impacte negatiu, malgrat les dificultats que viu el sector agrari. Com a novetat, destaca la primera edició del Vitexpo sobre la bioeconomia circular adaptada al sector. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La reconeguda Fira Agrària que celebra enguany la seva 68a edició, juntament amb la 37a edició de la Fira Eurofruit, retorna a Lleida del 29 de setembre al dia 2 d'octubre. Un certamen que retorna a la normalitat i que ho fa amb el 100% de l'ocupació del recinte firal amb 290 expositors directes. Aquest mateix fet és el que ha volgut destacar el director de Fira de Lleida, Oriol Uró.
Es manté al 100% d'ocupació, tots els pavellons al 100%, tota la zona exterior al 100%, i per tant estem en, diguéssim, allò a plena ocupació pel que fa a fira. Per tant, és el que deia, a part de recuperar la normalitat Covid, vam recuperar la normalitat també en el fet de la confiança que els expositors i les empreses fan en la Fira Sant Miquel.
Pel que fa al projecte del pavelló número 5 de Fira de Lleida, el director de la institució ha admès que s'està treballant per acabar de tancar el finançament al voltant d'uns 5 milions d'euros i ha afegit que es preveu que l'espai pugui estar operatiu de cara a la fira de l'any vinent.
Això pel que fa al sector agrari, però si ens fixem en el mar, Ports de la Generalitat participa en la Fira Bienal de Creuers a la Mediterrània, la Sea Trade Cruise Met, que es fa a Màlaga. La presència en aquest fòrum es fa a través de les marques Costa Brava Cruise Ports i Delta, que inclouen els ports de Palamós, de Roses i de la Ràpita. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
La Generalitat aprofita l'estada a la Sea Trade per donar a conèixer les navilieres, turoperadors i agents, els serveis dels seus ports i l'oferta de les corresponents destinacions turístiques. Es tracta de treballar pel creixement sostenible de l'activitat creuerística. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Emili Colls, destaca el valor de la marca Costa Brava Cruise Ports per arribar a mercats on els municipis en solitari ho tindrien molt més complicat.
I som el port de creuers de la província de Girona, i on tota aquesta difusió que anem a fer no la podríem fer si no formessin part de Costa Brava Cruise Ports. Si no anéssim com a Ajuntament de Palamós, no podríem tenir el ressò que tenim.
Demà divendres, Costa Brava Cruise Ports passarà el relleu al port de Màlaga com a organitzador de la 61a Assemblea de Metcruz. L'anterior, que es va fer el mes de maig passat al litoral gironí amb els ports de Roses i Palamós com a anfitrions, va batre rècords de participació.
El Pallars dona avui el tret de sortida a una nova temporada de la brama del cèrvol. El Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Nacional d'Aigüestortes o l'Estany de Sant Maurici són alguns dels punts des d'on observar un dels espectacles més impressionants de la natura. Ràdio Trem, José Vergés.
Entre els mesos de setembre i octubre, la brama del cèrvol, durant la qual els mascles es disputen les femelles i intenten seduir-les bramant constantment i marcant el territori, és quan és més fàcil observar cèrvols pel bosc. Mentre que el moment òptim per sentir bramar els animals és a primera hores del dia, quan despunta el sol, o al capvespre. Per ser el més respectuós possible, però és bàsic seguir una sèrie de consells, com respectar el silenci, respectar les distàncies, donar que, per la seguretat de l'animal i la dels observadors, cal evitar apropar-se als cèrvols i estar a una distància mínima d'uns 50 metres. També es recomana anar acompanyat d'un guia per gaudir al màxim de l'experiència i també és necessari portar prismàtics. Aquest fenomen natural i cíclic ha esdevingut, des de fa anys, un gran atractiu turístic per als amants de la natura i la fauna, i cada any són més els que el descobreixen.
I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha millorat les darreres 24 hores, està conscient i pot parlar i menjar.
Segons l'últim comunicat de l'Hospital Sant Pau, la ressonància cerebral que se li va fer ahir ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra del cervell, on es trobava el trombo que li va provocar l'ictus. L'expresident continuarà ingressat tota la setmana per valorar l'evolució del seu estat neurològic.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones vinculades a una clínica de salut privada d'Esplugues de Llobregat. Se'ls acusa de desviar més de 400.000 euros en concepte de material mèdic a través d'empreses fictícies.
Hi ha 8 persones més investigades per aquests fets. Fa 2 anys, els controls interns de la clínica Diagonal van detectar que el director general, ara exdirector, havia canviat el sistema de compres d'equipament mèdic i adjudicava els contractes a una empresa nova sense experiència. Les compres es feien a un preu molt superior a les del mercat i amb condicions econòmiques perjudicials per al centre mèdic, un perjudici que podria superar el 1 milió d'euros.
Un informe tècnic conclou que hi va haver un esclafit a Vilafranca del Penedès i un tornado a Sabadell el passat 31 d'agost.
Sí, la intensitat del tornado va ser d'entre 138 i 178 km per hora. Va tocar a terra a prop de l'estació de Rodalia Sabadell Sud i va provocar danys materials importants. També van patir danys diversos municipis com Badia del Vallès, Cerdanyola i Sant Cugat. A Vilafranca, l'esclafit va malmetre l'Albrat de bona part del nucli urbà, tot i que la zona més afectada va ser el barri de Sant Julià i la zona esportiva municipal.
Aquest estiu han mort 25 persones ofegades a les platges catalanes. Són 4 més que l'any passat.
El 44% de les morts s'han produït mentre hi havia actiu el servei de vigilància i onejava la bandera verda. A més, s'ha detectat un repunt important de ferits greus en piscines, sobretot menors d'edat. De les 35 persones ferides, 27 han estat menors d'edat.
I ha mort un dels excursionistes que hi va ser rescatat amb hipotèrmia a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça.
L'excursionista va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona juntament amb un company. Els dos han estat greu per hipotèrmia. Els bombers els van trobar inconscients a prop de l'estany de Contreix.
I arriba el moment de la cultura. I és que està en marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Mentre al matí els professionals de la indústria musical es reuneixen amb artistes i promotors, la tarda donarà pas als concerts gratuïts amb l'obertura de l'escenari de la plaça dels Màrtirs i la Carpa de l'Atlàntica, on actuarà Dani Nelo, a qui estem escoltant. Ràdio Vic, Montse Manent.
El grup barceloní La Senyora Tomassa encapçala el cartell d'aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic. Amb gairebé 10 anys de trajectòria i després de centenars de concerts per Europa i Amèrica, la banda presenta un nou directe amb una aposta original i innovadora. Serà a 3:15 de la nit a la Carpa de l'Atlàntida. Aquest dijous també és el torn del saxofonista barceloní Dani Nelo, que presentarà un recull de les seves composicions preferides i més representatives al Teatre Atlàntida. I pel que fa a les propostes emergents, cal destacar l'actuació del grup alt-empordanès La Ludwig Bank, guanyadors del Premi Enderroc de la Crítica al millor disc de l'any amb la mateixa sort. En aquest cas, l'actuació forma part de la programació off del Mercat, que té lloc a la plaça dels Màrtirs. Finalment, destacar l'actuació de Kik Barro, que s'uneix amb simbiosi amb el prestigiós saxofonista francès Baptiste Herbin. Serà a l'Auditori Joaquim Maideu a 6:45 de la tarda.
Amb Dani Nelo arribem als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré avui amb bones notícies per començar, oi? Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Doncs sí, un cop desbloquejada la situació arbitral al futbol femení, comença la Lliga. Aquest cap de setmana el Barça debutarà dissabte a l'estadi Johan Cruyff davant el Granadilla de Tenerife, mentre que el Levante Les Planes tancarà la jornada diumenge al camp del Betis. Més futbol, aquesta tarda es farà la presentació de la renovació de Gavi amb el Barça, un acte que se celebrarà a partir de les 6, obert al públic a l'Spotify Camp Nou. I avui s'ha fet la presentació de la 12a edició de l'Extreme Barcelona, la cita d'esports urbans, que es farà des de demà al Parc del Fòrum de Barcelona. Joan Barberà, bon dia.
Bon dia, Edu. A partir de demà, aquesta dotzena edició de l'Extreme Barcelona, sens dubte, un autèntic espectacle amb el Festival Internacional d'Esports d'Acció i Extrems Urbans. Més de 400 esportistes hi seran presents en una prova puntuable per als Jocs Olímpics de París 2024. David Escudés, el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona.
Deien que Los Angeles i Barcelona han acabat sent els dos referents internacionals, no?, de la roda petita d'aquest esport urbà que des de fa molts anys doncs, forma part del nostre paisatge. Aquí al fòrum mateix doncs, és normal veure a diari gent jove i no tan jove, nois i cada vegada més noies, doncs, des de l'escúter o a l'skate o a la roda petita, patinant per aquest espai tan meravellós.
En les proves d'escúter, skate, BMX i breaking. A més, hi haurà concerts i d'altres espectacles al Parc del Fòrum per viure aquesta dotzena edició de l'Extreme Barcelona des de demà fins diumenge. Tot un espectacle.
I parlem de vela perquè la Costa Daurada acull des d'ahir el Campionat del Món de Catamarans. Serà la tercera vegada que aquest Mundial aterra a Europa. Ràdio L'Escala, Ivan García.
225 tripulacions de fins a 6 continents diferents competeixen des d'aquest dimecres fins al pròxim 29 de setembre al Mundial de Catamarans Hobby 16 que té com a escenari el Mar d'Empúries. Pep Subirats, organització del Mundial de Catamarans.
És el 23è Campionat del Món de Hobby que t'hi reuneix 225 tripulacions de 23 països i provenients de 6 continents, que realment és un èxit a nivell de participació internacional.
Aquest Mundial s'havia d'haver fet el 2020, però la pandèmia ho va aturar. Àlex Trias, gerent del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador.
Han estat 3 anys amb el Covid. Ha estat una bogeria. Hem tingut cancel·lacions, moviments de dates, canvi de planificació. Ha estat tot molt complicat, però al final estem aquí i ho hem aconseguit. Ja vam fer l'any passat els europeus, que també semblava impossible, i ara els mundials.
L'objectiu és el de desestacionalitzar perquè la Costa Brava no estigui animada només a l'estiu.
I un darrer apunt, en embola, el Sant Quirze haurà de viatjar a Tenerife per jugar la primera ronda de la Copa de la Reina. El sorteig s'ha fet aquest matí, estableix que les vallesanes hauran d'enfrontar-se al balonmano La Salut de Tenerife, equip de la màxima categoria, la Liga Iberdrola, amb pista contrària i a partit únic. Mentre que en categoria masculina, el Sant Quirze actuarà com a local en l'eliminatòria davant del Trop Màlaga, mentre que el Barça Atlètic es desplaçarà a Ciudad Real per jugar davant el Caserío. Aquestes eliminatòries també a partit únic es disputaran els dies 8 i 9 d'octubre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. A les portes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Catalunya es prepara per acollir dues importants cites. La més important és el Congrés Internacional de Transport Públic, que se celebrarà el juny a Barcelona i reunirà més de 15.000 professionals del sector. S'hi tractaran temes com la descarbonització del transport públic i es calcula que l'impacte econòmic que deixarà a la ciutat serà de 14 milions d'euros. Aquest Congrés Internacional del Transport Públic se celebra bianualment en una ciutat del món i ara, després de la pandèmia, aterra a Barcelona, que ja havia acollit aquest congrés l'any 1926 i 1967. Se celebrarà del 4 al 7 de juny de l'any que ve, després d'haver guanyat la seva candidatura davant de Brussel·les i Dubai. La segona cita a Catalunya en relació amb la mobilitat és l'International Mobility Congress, que se celebrarà a Sitges el 25 i 26 d'octubre. Més de 800 persones s'han inscrit en una trobada que enguany tractarà la mobilitat sostenible, segura, inclusiva i la digitalització, i que comptarà amb la presència de Suècia com a país convidat.